Bon dia. La comissió del tren Tremolot Banyoles Girona reclama que els criteris per tirar endavant el projecte siguin per necessitats de la població.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
I en el cas del tren de la Costa Brava i la Girona, doncs es començaria per la secció Girona-Banyoles, que ja es faria, tiraria endavant. Doncs vam dir, ostres, això és tot nou, no? Llavors aquí creiem que el govern està recollint cable, no sabem si ha sigut doncs, una decisió política o algú per darrere doncs, ha pensat que, ei, no, doncs, mirem-ho bé, que això s'ha de fer, això s'ha de tirar endavant.
Acabem d'escoltar Xevi Baena, membre de la comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, des de la comissió reclamen que se segueixin els mateixos motius que s'han utilitzat per crear altres línies en el sistema ferroviari. Els estudis referent a aquest projecte contenen més de 2.000 pàgines i ja han estat publicats per part del Departament de Territori. Des de la mateixa comissió també expliquen que a dia d'avui tenen unes reclamacions que després de llegir aquestes pàgines poden arribar a canviar. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dimarts 17 de juny del 2025 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Veïns i treballadors públics cridats a col·laborar en el projecte d'ordenació de les tries i les mates. Es tracta d'un projecte que pretén millorar les zones d'aparcaments i l'espai públic on hi conviuen residents amb usuaris del polígon industrial. L'Ajuntament de Montagut i Oix celebra disposar ja de la depuradora d'Oix. El seu alcalde, Lluís Abel, assegura que ja s'ha començat a notar el seu funcionament a la Riera. Èxit rotund en la primera edició del concurs de robòtica entre l'Escola El Morrot i l'Institut Montsecop. Els alumnes de primer d'ESO han creat un joc robòtics per als més petits. Avui en coneixerem més detalls. A Sant Joan les Fonts s'ha obert el procés de votació per renovar el Consell del Poble. Es tracta d'un organisme legal que promou la participació ciutadana. Fins aquest divendres, els veïns i veïnes del municipi poden votar els nou membres. En esports, la Unió Esportiva Olot incorpora un nou davanter. Es tracta d'Albert López, extrem de 28 anys, que arriba després de les baixes importants de Pau Salvans, Carlos Gilbert i Joaquim Peñalver. López ha participat en 29 partits i ha marcat 2 gols en aquesta darrera temporada al Cornellà. En hoquei patins, l'hoquei Olot femení perd per la mínima davant del Pativic i es queda a les portes de Nacional Catalana per 3-4. Les olotines van caure salt diumenge al migdia en el partit únic de play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins català. I tancarem aquest informatiu parlant de la residència La Tardor, que compleix 20 anys. Fa 2 dècades, el centre va obrir les seves portes amb la il·lusió de crear un espai diferent per a la gent gran. Avui escoltarem les veus protagonistes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Pedro Sánchez rep Turull i Nogueres després de la dimissió de Cerdán, l'interlocutor del PSOE amb Junts. La reunió amb Esquerra, prevista per aquest dimarts, s'ha ajornat fins dimecres després de la sessió de control al Congrés. L'OCDE destaca el pla especial de sequera del govern català com a estratègia innovadora per combatre l'escassetat d'aigua. L'organització avisa que el 99% del territori d'Espanya ha experimentat un augment de la freqüència de les sequeres. En successos els detenen per assaltar a punta de ganivet 2 farmàcies a Salt i a un d'ells li acaben atribuint 5 robatoris més. Els Mossos d'Esquadra van descobrir que un dels lladres és un multireincident que havia robat a una dona i diversos establiments. També en successos, en aquest cas el tarragonès, 19 detinguts, un dels quals per alterar l'ordre públic en l'operatiu policial contra el Tom Manta a Salou. Uns 300 agents, els Mossos i la Policia Nacional, han fet una desena d'escorcolls també a Reus i les Borges del Camp. A l'àmbit internacional, la Unió Europea acorda reintroduir visats a tercers països que fomentin les arribades il·legals o violin els drets humans. El pacte ha de ratificar-se ara al Consell de la Unió Europea i al Parlament Europeu per poder ser adoptat formalment. I Donald Trump i von der Leyen ordenen accelerar les negociacions a un acord comercial. El president dels Estats Units es reuneix amb la presidenta de la Comissió Europea en els marges de la cimera del G7.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui també molta calor. La nit ha estat fresca encara a l'interior. 15 graus a Olot, 16 a Vic. N'hi ha hagut 10 a Camprodon, 9 a Núria i 7 a Das. Aquí ha baixat notablement. Però de bon matí s'ha disparat ja la temperatura cap als 28 graus a la Costa Brava, lleugera tramuntana, Roses 35 per hora, o Portbou 65 km per hora de vent de nord. Tot això fa pensar que avui el dia serà una mica més càlid, màximes de 30-33, les més altes 34-35. Sol i nuvolades a la tarda. La tarda, doncs, en punts del Pirineu, Cerdanya, sobretot, pot caure algun xàfec, alguna petita tempesta, no descartem el Ripollès, però en principi no és un dia de grans tempestes, sobretot de sol i de calor a tot arreu. I demà repetirem el mateix patró, és a dir, sol, nit relativament agradable, a l'interior, bàsicament, a la costa ja són mínimes tropicals de més de 20-22 de mínima, i de dia tornarà a fer calor, potser no tant com avui, tot i que sembla que dijous i el cap de setmana tornaria a pujar la temperatura. Dissabte, potser a la tarda, amb algun xàfec al Pirineu Oriental. Poca cosa.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 17 de juny de 2025 a l'antena de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. La comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona reclama que els criteris per tirar endavant el projecte siguin per necessitats de la població i no estrictament econòmics. Reclamen que se segueixin els mateixos motius que s'han utilitzat per crear altres línies en el sistema ferroviari català. Els estudis referent al projecte contenen més de 2.000 pàgines i ja han estat publicats per part del Departament de Territori. Des de la comissió expliquen que a dia d'avui tenen unes reclamacions que poden canviar després de la lectura d'aquests estudis al llarg dels propers mesos.
L'informatiu del migdia.
El projecte del tren tram va rebent entrebancs en els darrers temps i un dels últims va ser la reunió de fa uns mesos amb el Departament de Territori. Allà, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va afirmar que el tren tram no era viable econòmicament, segons apunten des de la comissió del traçat que ha d'unir Olot, Banyoles i Girona. En aquesta reunió de finals del mes d'abril, tot apuntava a que potser el tren tram passava a ser història, però fa uns dies que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegurava que el projecte tirava endavant i afegia que es començaria per la zona d'entre Girona i Banyoles. El membre de la comissió del tren tram, Olot Banyoles Girona, Xavi Baena, explica en quin punt es troba el projecte.
I en el cas del tren de la Costa Brava i Olot Girona, doncs es començaria per la secció Girona-Banyoles, que ja es faria, tiraria endavant. Nosaltres vam dir, ostres, això és tot nou, no? Llavors aquí creiem que el govern està recollint cable, no sabem si ha sigut doncs, una decisió política o algú per darrere doncs, ha pensat que, ei, no, doncs, mirem-ho bé, que això s'ha de fer, això s'ha de tirar endavant.
Quan en un primer moment el principal motiu del no al tren tram va ser econòmic, des de la comissió van demanar que els criteris no només se centressin en això. Baena detalla que en altres tipus de projectes s'han prioritzat les necessitats dels ciutadans.
Els ferrocarrils a Europa i Espanya, a veure com és el cas de l'AVE o la línia 9 de metro de Barcelona, que han costat milers, desenes de milers de milions, i no es fan seguint paràmetres econòmics de sistemes d'avaluació, no? Que poden resultar una mica incomplets per certes zones del país, sinó es van per criteris de política territorial, vull dir, per igualtat d'oportunitats.
A banda, des de la comissió creuen que els canvis de discurs es basen en interessos polítics.
Llavors, tenim la sensació que algú dins del departament o algú dins del govern ha dit no, vale, els números no surten, però com moltes coses al país, els números no surten, però fem-lo igual perquè això és positiu pels catalans. No? Llavors, nosaltres creiem, no ens molesta, sincerament, creiem simplement que, bueno, que és una mostra del joc polític, no? I que a vegades moltes coses a l'hora de fer infraestructures i de tirar endavant projectes de país, al final és més decisions polítiques que una altra cosa.
A hores d'ara, els estudis ja estan publicats i compten amb milers de pàgines, les quals la comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona està revisant per tenir més detalls del projecte.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Veïns i treballadors públics cridats a col·laborar en el projecte d'ordenació de les tries i les mates. Es tracta d'un projecte que pretén millorar les zones d'aparcaments i l'espai públic on hi conviuen residents, amb usuaris del polígon industrial i també treballadors del sector públic. Una empresa serà l'encarregada de generar zones pensades per la gent.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
La zona de les Tries i les Mates d'Olot és una de les entrades de la ciutat i alhora un dels centres industrials i comercials més importants. A banda dels residents habituals, hi conviuen aquells que en fan un ús comercial i industrial en el dia a dia. De la mà del projecte que us explicàvem fa uns dies sobre la nova illa de les Mates, l'Ajuntament d'Olot ha aprofitat per aprovar la concessió a una empresa encarregada de l'organització de l'espai públic. Una demanda dels veïns que es basa en la millora de les zones d'aparcament i altres espais públics, com poden ser les voreres i els parcs. El regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, remarca les particularitats de la zona.
On hi ha una mixticitat, una barreja d'usos molt considerable. Hi ha usos comercials, usos industrials, també hi ha equipaments públics, com també hi ha una bona part del barri que és residencial. Llavors aquesta barreja d'usos va generar molèsties o petits conflictes en el dia a dia. Llavors els veïns havien demanat d'ordenar el tema dels aparcaments, el trànsit.
A banda de la col·laboració de veïns i treballadors públics a la zona de les Tries i les Mates, la millora de l'espai i les propostes aniran liderades per una empresa. Güell ha explicat quin ha estat el procediment.
Aquesta empresa, que és la que li hem adjudicat aquests treballs, el que farà serà fer aquesta feina conjunta en tot aquest veïnatge, no?, per intentar millorar l'utilització de l'espai públic de tot el sector.
La millora de l'espai públic de les Tries i les Mates anirà acompanyat del projecte de remodelació de la illa de les Mates i els nous usos que tindrà d'aquí a un temps proper. A Montagut i Oix, l'Ajuntament celebra ja disposar de la depuradora d'Oix. El seu alcalde, Lluís Abel, assegura que ja s'ha començat a notar el seu funcionament a la Riera. Diu que funciona bé i que amb l'estrena de la instal·lació fa unes setmanes es posa punt final a una demanda històrica al municipi. Informa Gerard Puigdemont.
A Oix celebren per fi disposar d'una depuradora, cosa que feia dècades que reclamava i que des de fa una setmana ja és una realitat. Està ubicada entre el camp de futbol i la Riera, just a l'entrada del poble. Des de l'Ajuntament de Montagut i Oix agraeixen poder tractar de manera correcta les aigües residuals, ara també al nucli d'Oix, on viuen una mica més de mig centenar de persones. Lluís Abel és l'alcalde.
Sí, era molt esperada, feia 21 anys que es reclamava i la veritat que estem molt, molt, molt contents. Funciona estupendament bé i si passeges pels voltants del riu es nota un canvi 100%, en positiu, aigua clara, per la natura, pel poble, per l'indret, és una gran notícia que funcioni aquesta depuradora.
Fa unes setmanes l'Agència Catalana de l'Aigua també va inaugurar la depuradora de Ridaura. Entre totes dues s'ha fet una inversió de més d'1 milió d'euros. En el cas de la depuradora d'Oix, a diferència de la de Ridaura, s'ha pogut dotar de plaques solars per la bona situació amb la qual es troba.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Èxit rotund en la primera edició del concurs de robòtica entre l'Escola del Morrot i l'Institut Montsecopa. Els alumnes de primer d'ESO han creat un joc robòtics per als més petits. El projecte fomenta les habilitats comunicatives i també el treball en equip. Abril Coma.
Fa uns dies es va dur a terme a l'Escola El Morrot un projecte de robòtica conjuntament amb els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Montsecopa. Des de l'àmbit científic tecnològic de l'Institut han preparat una sèrie de jocs pensats per jugar-hi conjuntament amb els alumnes de primària. desenvolupen la idea principal, dissenyen el joc i el programen. Des de l'assignatura de tecnologia es fa la part més tècnica de programació. Pel que respecta a ciències, s'han posat d'acord en un tema transversal com a objectiu d'aprenentatge, els animals. Aquest projecte va sorgir fa 6 anys per part del professorat del Montsecopa, però faltava esmolar-lo. L'any passat es va fer una prova pilot i, en veure que funcionava de la manera esperada, les dues institucions van decidir executar-ho en format concurs. Un concurs molt participatiu en què hi forma part un jurat integrat per experts de la comarca. També els mateixos alumnes tenen lloc en les votacions. Ens ho explica Anna Soy, professora de Ciències de l'Institut.
Volem reforçar molt amb aquests tipus de jocs les estratègies comunicatives, sobretot, i també el treball en equip, que són dos eixos que, bueno, costa molt que els alumnes s'hi vagin avançant i d'aquesta manera ho practiquen i ho posen en pràctica, que és un valor afegit d'aquesta activitat. Perquè el que vèiem era que els alumnes ho passaven molt bé, però els hi faltava aquesta part d'exposar-ho, de comunicar-ho, de dir per això per què ho estem fent, no? Que és el que avui en dia volem, que els nostres alumnes siguin competents pel món on viuen.
Aquest any, la primera edició ha estat valorada positivament tant per part dels nens i nenes com del professorat. La directora de l'escola, el Morrot, Sílvia Compte, ens ho detalla.
La valoració és positiva, tots, perquè fins i tot ara a l'hora del pati ens demanaven que volien tornar a jugar i ens hem dit ara, un moment, sisplau, però sí, ells ho valoren molt i molt positivament. Els agrada molt veure els grans, també, a més tenim molts exalumnes i estem molt contents.
I a Sant Joan les Fonts s'ha obert el procés de votació per renovar el Consell de Poble. Es tracta d'un organisme legal que promou la participació ciutadana. Fins aquest divendres, els veïns i veïnes del municipi poden votar per escollir els nous membres.
La votació per renovar el Consell de Poble de Sant Joan les Fonts està oberta a tots els residents del municipi. Cada persona pot proposar fins a 8 candidats diferents i els 10 més votats seran els nous membres del Consell per al proper mandat. Les votacions són anònimes i poden fer-se de manera presencial a l'Ajuntament, la Biblioteca Municipal, els casals cívics de Sant Joan les Fonts i la Canya, les escoles de Begudà i l'Àrea Bàsica de Salut. Ens en parla l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal.
Ara estem en fases d'eleccions, de votació, i que recordem que això es fa de manera totalment anònima, és a dir, no es presenten candidatures, sinó que la població el que fa és pensar en aquells noms de persones que els hi representen, doncs, persones que podrien fer un seguiment o propostes de futur pel municipi.
El Consell de Poble és un organisme legal que vetlla i promou la participació vilatana, creat el 2022. La missió és fer seguiment del Pla Estratègic Municipal i afavorir el diàleg entre la ciutadania i el govern local. Està format per 10 ciutadans i ciutadanes escollits per la població, 2 membres del consistori i un tècnic municipal. Durant els darrers 3 anys, el Consell ha promogut projectes com la Ràdio Sant Joan, accions per millorar la mobilitat i la senyalització viària, així com mesures relacionades amb la cohesió social i accessibilitat. Ara, amb la nova convocatòria, l'Ajuntament busca mantenir aquesta dinàmica i enfortir el rol de la ciutadania en la presa de decisions. Per a més informació sobre el procés electoral, els interessats poden consultar la web oficial de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Moment dels esports, com sempre, amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts, protagonisme per la Unió Esportiva Olot, que ha incorporat un nou davanter. Es tracta d'Albert López, extrem de 28 anys, que arriba després de les baixes importants a Pau Salvans, Carlos Llobert i Joaco Peñalbert. López ha participat en 29 partits i ha marcat 2 gols aquesta temporada amb el Cornellà a la segona federació. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
Després de les dues primeres incorporacions, com el davanter centre Ivan Beriñer i el migcampista provinent del Terrassa Martí Soler, arriba un nou fitxatge per la Unió Esportiva Olot. Amb les baixes a les bandes de Joaco Peñalbert, Pau Salvans i Carlos Gilbert, aquesta era una posició que s'havia quedat orfa per la pròxima temporada. Nicolò ha signat un nou extrem, esquerrà, de 28 anys i amb un molt bon peu. És Albert López, amb molta experiència, sobretot a tercera federació i amb alguna temporada a segona. López ha arribat procedent del Cornellà, on ha jugat més de 1.000 minuts aquesta temporada i ha aconseguit marcar 2 gols. Ha marcat una trentena de gols entre tercera i segona federació amb diferents clubs, com el Terrassa, el Cornellà, l'Hospitalet i el Cerdanyola, entre d'altres. López ja ha fet les primeres valoracions del seu fitxatge amb el conjunt olotí.
Hola, olotins, sóc Albert López, nou jugador d'Olot, i estic molt il·lusionat de començar aquesta nova etapa amb vosaltres. Arribo amb moltes ganes de donar el meu màxim i ajudar l'equip en tot el que pugui. Ens veiem aviat al camp. Som-hi!
Amb més d'una cinquantena de partits jugats a la quarta màxima categoria estatal, López arriba al municipal d'Olot amb l'objectiu d'ajudar l'equip amb el que necessiti, però amb un perfil d'extrem més hàbil que de velocitat, tot i ser un jugador ràpid. Amb aquesta nova incorporació, l'equip de Roger Vidal ja comença a agafar forma per la pretemporada. De moment, hi ha 10 baixes confirmades al primer equip, amb noms destacats com el d'Uri González o Roger Bernils, entre d'altres. Les renovacions també arriben a una dotzena i de moment són 3 les incorporacions del nou director esportiu. D'aquestes 3, 2 són atacants i un migcampista més defensiu, però també de zona de creació. De moment, el moviment al mercat de fitxatges no para i l'Olot vol seguir formant una gran plantilla per aquest curs a la Segona Federació.
Del mercat de fitxatges de la Unió Esportiva d'Olot, passem a parlar de l'hoquei Olot femení, que va perdre per la mínima diumenge al migdia davant del Patí Vic i s'ha quedat a les portes de Nacional Catalana. Les olotines van perdre 3-4 a Salt en el partit únic del playoff descens a la màxima categoria de l'hoquei patins femení català. El doblet de Laia Castro i un altre gol de Sofi González no van ser suficients per superar el conjunt usonenc, que finalment puja de categoria i deixa a les d'Adrià Piera a Primera Catalana.
Després de ja fer una gran temporada a la Primera Catalana femenina, l'hoquei Olot arribava aquest diumenge a Salt amb el premi de poder jugar un partit únic, que en cas de victòria era sinònim d'ascens a Nacional Catalana. Després de ser terceres classificades i fer un curs excel·lent, les olotines havien de fer el que ja havien aconseguit en dues ocasions aquest curs, que era guanyar el Patí Vic. Però en un partit únic, en seu neutral i amb un ascens en joc, els antecedents no serveixen de molt. El Patí Vic ha començat per davant el marcador en els primers 10 minuts, amb gols de Margot Juclà al minut 4 i Júlia Marcinyac al minut 10. Un 0-2 favorable a les osonenques, que obligava la resposta a l'Utina, i aquesta ha arribat fins al punt que les d'Adrià Piera s'han col·locat per davant el marcador. Novament, sota el lideratge de Laia Castro, han començat a arribar els gols olotins, l'1-2 de Castro, quan quedaven poc més de 4 minuts pel descans. A la represa, l'empat també ha arribat a la part inicial, aquesta vegada gràcies a Sofi González, que ha posat el 2-2. I per acabar-ho de capgirar, la qualitat de Laia Castro ha tornat a aparèixer amb el 3-2 des de la falta directa, però quedaven 18 minuts de partit i les biguetanes han estat capaces de tornar-se a posar per davant. Ivet Montoya i Júlia Pardo han anotat un gol cadascuna a falta de poc menys de 9 minuts i han avançat el Patí Vic en un marcador que ja no es mouria. Final cruel, doncs, per un hoquei Olot femení que s'ha quedat a les portes de pujar a Nacional Catalana.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada bufem les espelmes dels 20 anys juntament amb la residència La Tardor. Fa dues dècades el centre va obrir les seves portes amb la il·lusió de crear un espai diferent per a la gent gran. Avui, després de molts reptes i moments d'aprenentatge, ha aconseguit convertir-se en una segona família per als seus residents. Ens ho explica la Natàlia Moreno.
La contraportada.
Aquest 2025, la residència La Tardor celebra els seus primers 20 anys. El centre va néixer de la mà de Concòrdia Vila, que ja havia treballat en altres centres. Després de tot el seu bagatge i trajectòria, de veure les coses positives i negatives dels llocs on havia treballat, va pensar que ella podia fer les coses diferents.
Vaig veure les seves necessitats, el que em semblava que era prioritari per ells, i a partir d'aquí doncs, vaig començar una aventura que no sabia cap on anava, suposo que una mica per ignorància amb tot el que havia de trobar, però era tant la il·lusió i les ganes de fer una cosa diferent que, bueno, així es va començar doncs fa, això, 20 anys.
Durant aquestes dues dècades la residència ha viscut moments de reptes i dificultats, però també de grans satisfaccions. Un exemple d'això són els seus residents, que viuen feliços en aquest espai. Paquita Espunya, resident actual, explica la seva experiència.
Fa 2 anys i mig que he estat aquí. Fins avui estic molt bé, gràcies a Déu, perquè tot el que he demanat ho he aconseguit. I estic bé, jo sí, perquè si no estàs bé, ja dic, jo marxaria si no estàs bé.
A banda de tot plegat per l'equip humà que treballa a La Tardor, la clau del seu èxit és la relació que s'estableix amb les persones grans i les seves famílies. Esther Roca, directora tècnica, assegura que el més positiu de tota aquesta feina és tot el vincle que crees amb la gent gran.
El fet de tenir-los aquí, vull dir, cada dia, conèixer-los, conèixer també les seves famílies, fa que es faci una relació molt maca. De fet, vull dir, és impressionant perquè alguns residents ens consideren a totes les que estem aquí la seva segona família, i això és una cosa que al final t'omple molt, perquè vol dir doncs, que estàs fent la feina ben feta i que ells ho aprecien i ho noten.
Després de 20 anys, la Concòrdia no amaga la seva satisfacció per tot el que s'ha aconseguit. D'un espai d'una planta, de poc més d'una vintena de residents, a un centre amb 52, que són actualment.
Sí, molt, super, super, super orgullosa des de lo que vaig començar amb lo que s'ha aconseguit.
I així, la tardor segueix treballant cada dia per oferir un espai de cura i afecte, on la gent gran se senti acompanyada i respectada, mirant cap al futur amb els mateixos reptes i ambicions, però sobretot amb la mateixa il·lusió que fa 20 anys.
Doncs amb els 20 anys de la residència a la tardor tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 17 de juny del 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot i a l'antena d'aquesta ràdio, el 98.1 FM, i radiolot.cat a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.